de difusió i promoció del projecte per tal que ens coneguin i a partir d'aquí doncs, anar buscant més clients i anar buscant coses més grosses. També partim de diguem-ne d'una inversió bastant bàsica, vull dir, no tenim grans accionistes ni grans ajudes, però amb el que tenim anem fent. O sigui que esperem això de donar un any una mica de marge per anar creixent, anar buscant clients i anar buscant projectes nous per fer.
L'emprenedor ens detalla on els podem trobar.
Físicament encara no, perquè bueno, estem arreglant un local, però bueno, sembla que va una mica per llarg, però ens podeu trobar a les xarxes a la nostra web, que és baobat.cat, que és baobatt.cat, i llavors a Facebook, Instagram, Twitter, i si busqueu Baobat Produccions ja trobareu per les diferents xarxes socials.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedor d'aquesta setmana, Aram Estiu.
Creure en el que tu vols fer, vull dir, perquè al final sí que hi ha molts impediments i moltes coses que potser t'oprimeixen o et priven de fer el que vols, però jo penso que tot es basa una mica en això, en l'autoestima i creure, i si creus en un projecte i tu vols fer-ho, doncs es pot dur a terme, és que... No li veig massa res. I l'altre és informar-se bé i preguntar a dos llocs diferents, mínim, perquè la veritat costa trobar-la.
Ja ho heu sentit, creieu en la vostra idea. Tot i els obstacles que puguin sorgir, si en teniu ganes i us informeu bé, tot es pot aconseguir. Com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Aram Esteu.
Doncs aquesta era la secció que ens porta la Cristina Cantal, aquesta secció que ja hem explicat. En tenim pocs dies, té una data de caducitat, igual que el programa dels dissabtes, que de fet, un cop hagin acabat els Cans Passa, que acabaran la setmana que ve, crec, doncs sí que faríem, remetríem alguns d'aquells especials que tenia dedicats a un tipus de música, però el local.cat sí que... La Cristina ja ens comentava que fins a final de que acabarem ja la temporada d'hivern de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, doncs tindrem emprenedors. I esperem, a veure si pot ser per una propera temporada encara puguem continuar tinguent aquesta secció, si és que la continuo fent en algun que altre lloc. Molt bé, deixem aquí, acabem aquesta primera hora i ja comencem la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I el que fem ara és obrir aquesta segona hora. I ho farem amb les dues seccions habituals. Primer l'abans de l'informatiu i després el concurs. Avui és dia de sorteig. Avui sortejarem aquest dècim de loteria per gentilesa de l'anxova milionària. A part d'això, doncs, tenim aquella secció pendent que ens havia quedat de la primera hora, com era l'aigua clara, que l'escoltarem ara a aquesta segona hora, perquè doncs, hem tingut avui entre nosaltres la Cristina Cantal, que ens ha explicat com estava la situació dels seus programes de Fent Girona l'hem conegut un xic més. Molt bé, és el moment ara, aquesta hora del matí, donar la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Hi ha algun nen que estigui malalt i ens escolti, doncs també.
Heu agafat la grip, heu agafat un constipat, sou a casa escoltant la ràdio tranquil·lament amb aquell parell de galifardeus que cada dia a les 12 en diuen alguna bertranada, doncs sigueu benvinguts també tots.
Molt bé. A la una tenim informatiu. A veure, ara ens explicaràs quines notícies tractarà.
Mira, parlarem d'obres avui, actualitzant...
Però si ja no n'hi ha d'obres. Ja
qui ho diu que no?
Ja està tot fet, no?
Com es nota que ets del barri del Passeig, tu?
I
no ets del Camp dels Pilans.
Ah, esclar, sí que és veritat, el Camp dels Pilans.
Que arriba la seva festa major, que és Sant Joan.
Sí, senyor, sí, senyor.
I aquest any, per la seva festa major de barri, doncs podran estrenar una pista poliesportiva, polivalent, pista de ball i del que convingui.
Home, ja els hi tocava, eh? Bé, serà, però... penso que serà, ja, esclar, si fan Sant Joan allà, serà el tercer lloc que es fa Sant Joan, Cant del Pilats. Primer era la carretera, sí, el Bons, després ja ho van traslladar fins on estava ara, en aquell cruïlla de carrers.
Sí, senyor, ha tocat a la Pineda.
Que estava a la Pineda, i ara seria aquí a la Polivalent, que serà ben bé davant de la seva local social, no?
Just mirant el local social de frente, allò que es diu de frente.
De frente.
De cares. Mirant-lo de cares, perquè les coses s'hi ha d'anar de cares, no pas a desviar ni per les vores, no s'han de fer vores, s'hi ha d'anar de cares en els temes. Doncs mirant el local social de cares, just una mica a mà esquerra. S'ha retallat el talús i s'ha planejat un bon tros de pista de les mides aprox, de la mida aprox d'una pista de bàsquet.
24x16.
Mira, no ho sé, això no t'ho he pas medit.
24 de llarg, sí, 24.
Això que hi soc anat aquest matí,
T'ho dic així d'aquelles èpoques que jo...
Però no ho soc.
Remenava un xic al bàsquet.
Hi soc anat, però no ho soc pas apamat. De si feia aquesta...
Però més o menys te donava aquesta impressió, no?
Sí.
Una pista futbito o bàsquet...
Sí, futbito, més bàsquet que futbito. Futbito la veuria una mica més gran, no?, que una de bàsquet.
Sí.
Doncs més bàsquet que futbito. I això, de fet, està molt avançada la feina. Falta pràcticament només instal·lar-hi les connexions de llum necessàries i fer el paviment, la pavimentació. El moviment de terreny o de terra ja està absolutament apamat. Falta fer el paviment i l'objectiu o el compromís, si més no, és en pocs dies, però en tot cas, com a molt màxim abans de la revetlla de Sant Joan, això tenir-ho enllestit. Val a dir que aquesta obra, uns 30.000 euros de pressupost, és la primera fase de tota la reordenació del que en dèiem el camp de futbol del Camp dels Pilans, on aquest mateix any s'ha de tenir enllestit el projecte de la pista d'atletisme. Sí. No una pista oficial de 400 metres, però sí el model més petit, em sembla que farà uns 300. Pista d'atletisme, més el circuit de PUMCAT, em penso que es diu, és un circuit d'aquell de bicicletes BTT, i l'enjardinament i zona de endreçar tota la zona de la Pineda i altres serveis, és a dir, urbanitzar o acabar d'equipar tot aquell espai del antic camp de futbol de Camp dels Pilans.
El Pilans Stadium.
Ah, mira, digue-li.
Pilans Stadium.
On vas, a Pilans Stadium? Doncs aquest serà el tema d'obertura de l'informatiu d'avui, on parlarem també del Rafael Ramis, el pintor de marines, lligat amb l'exposició que hi ha hagut instal·lada aquesta temporada a l'Alfolí. Doncs s'han organitzat diversos tallers per ensenyar a pintar seguint la tècnica d'aquest artista. Fins ara les classes s'havien ofert com a producte turístic, però aquest matí, per primer cop, han participat al taller uns alumnes de cinquè de l'Escola Empúries. És un taller on els alumnes reben unes làmines amb només els traços bàsics d'algunes marines prou conegudes de Rafael Ramis. I llavors, amb ploma d'ocell, se'ls serveixen unes aquarel·les i els alumnes han de simular que són els pintors que acaben d'omplir aquella làmina o aquell petit quadre.
Això ho fan
A l'Alfolí.
Allà,
que quan hi havia un grup... Exacte, que quan hi havia un grup organitzat aquesta temporada ja es podia fer aquest taller, i a partir d'ara també ho poden fer grups escolars, com aquests alumnes de cinquè de l'Escola Empúries que ho han fet aquest matí. Farem una notícia prèvia fent el seguiment de totes aquelles activitats que fa el Pla de Barris o l'oficina del Pla de Barris instal·lada aquí a sota nostra planta baixa de Can Maset, que ha programat per aquest vespre una xerrada formativa sobre comunicació i estimulació per a la gent gran. No es farà pas aquí al Pla de Barris, la xerrada està programada per demà dijous, no avui, avui en fem la prèvia, però és demà dijous al vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament. D'això en parlarem en detall, com repassarem i puntejarem també la resta d'actes previstos per aquest cap de setmana a l'Escala, entre ells el Carnaval d'estiu. Que mira, serà que n'hem parlat poc.
N'hem parlat poc del Carnaval?
Es veu que sí. Torni. Ole.
Ole.
Vinga.
Ole.
Això,
ole.
Això va pel Carnaval o va per la rumba de la plaja?
No, això és Carnaval de los Manolos.
Ole, doncs. Doncs aquí està dit. Ole, ole, ole. Lluita.
Ole, ole, ole.
Han sortit mai els Manolos a la rua de Carnaval de l'Escala?
No.
Fem una carrossa, Joan.
De les Manolos?
Dels Manolos.
Ja n'hi són pas a temps, si cas pensem-ho per l'any que ve.
Bueno, pensem-ho per l'any que ve.
No sé si han sortit els manolers, ara no te sabria dir. Hauríem de parlar amb algú del Carnaval si hi ha hagut alguna comparsa manolera.
Exacte, i que es digués així, la comparsa manolera. Epa-la! Doncs això, no, que ve a compte això, perquè he tingut una trucada fa no gaire, Joan. Mm. Diguem, però que no parleu del carnaval. Com és que no parleu del carnaval?
Ah, parlar del carnaval l'hem parlat sempre. Des de que ha sortit a l'agenda, cada dia...
Sempre que ha calgut.
I també n'hem fet
notícia. A l'informatiu també ha sortit notícia. I tornarà a sortir, ja us ho aviso jo, que sortirà divendres.
Exacte.
Que farem el recordatori a la vigília. Recordeu que demà no intenteu circular en cotxe per la ruta de la Rua. Si participeu, recordeu tenir la disfressa a punt i a tal hora sigueu al lloc que us ho passareu la mar de bé. Si sou públic, doncs sapigueu que aquest any, sense haver d'anar massa abrigats, també podeu gaudir del carnaval.
Correcte.
Imagina't.
Esperem que faci bon temps.
Esperem que sí.
Ja portem uns dies amb
esperem
de pluja.
Sí. Esperem que sí. En fi, que serà un dels punts destacats de l'agenda d'activitats i després el temps hi posarà el punt i final. En Sergi Corral comentant que avui ens espera un panorama insegur i canviant, tornaran els xàfecs de tarda i demà pot ploure en qualsevol moment del dia.
Ai, ai, ai.
Demà dijous.
Que plogui ara i que es guardi per diumenge.
Sí, que es
guardi de ploure.
Que el sol se guardi per diumenge.
Exacte.
Tot això més el suplement alcaldia, en la faranja que va d'una a dues. Just després de les notícies, recordeu que tindrem en directe l'alcalde Víctor Puga perquè li pugueu preguntar allò que us generi més inquietud, aquell dubte que tingueu i que no sabeu com solucionar, aquell problema que heu vist en el carrer o en algun punt del municipi i que us agradaria comentar amb l'Ajuntament. Si ho feu a través del 972-77-1000, compartireu amb l'alcalde i amb la resta d'oients a veure si trobem solució a aquest problema o a aquesta qüestió que ens vulgueu compartir. Punt.
Molt bé, doncs tanquem momentàniament la carpeta informativa, que l'obrirem i anem per al sorteig, però fem-ho a ritme de carnaval.
Vinga.
Perquè diguin que no en parlem.
Qui ho ha dit, això?
Qui ho ha dit?
Que vingui.
Ho hem dit nosaltres?
Ho som dits nosaltres?
Nosaltres no hem dit mai, això. Nosaltres parlem de carnaval sempre que cal.
A vegades més del compte i tot.
Exacte.
Trucada?
Tenim trucada, doncs vinga,
algú que vol parlar de carnaval.
A veure si volen parlar de carnaval. Hola, bon dia.
Bon dia.
Francisca.
Francisca, tu hi surts al carnaval?
No, no, jo no.
Mai? Ha sortit?
Sí, sí, he sortit moltes vegades. Mm. Però ara ja no, ja.
Ja has penjat el disfraç, ja s'ha acabat. Que,
sí, noi, sí.
Que m'assistitueixin gent més jove, no?
Ah, això mateix, sí.
Però bé que l'iràs a veure.
Sí, això sí.
I en Tianet, hi havia sortit, en Tianet?
En Tianet, sí, 8 anys, també.
També?
Quan era jove, sí, que era molt jove.
Bueno, el carnaval que es feia abans, però ara des de que es va recuperar aquí, que es va fer la Rua, havia sortit alguna vegada?
No, ara no.
No me'n recordo, veus, d'haver-ho vist?
No, però avui havia sortit també, sí.
Home, en Tianet fa cara de ser carnavalero a la seva època.
Sí.
Francisca, tindràs el número 8.
Molt bé, merci.
A tu.
A tu per trucar.
Adéu. Adéu.
Molt bé, doncs la Francisca, que no era per parlar de carnaval.
Ja en parlem nosaltres, de carnaval, ja en parlem. 972-77-1000, voleu parlar de carnaval? Truqueu-nos. Mm. Voleu participar al sorteig, que no és el mateix que un torneig? Voleu participar al sorteig? Truqueu-nos. 972-77-1000. Si no, avui, com que som dimecres, és dia de loteria, tenim un dècim per regalar a algun oient dels que prèviament ens han trucat. Que són la Fina, la Carme, la Carmen, la Núria, la Carme, la Montserrat en francès i la Francisca. De l'1 al 8.
Molt bé. Doncs, si vols, esperem una altra trucada que
ens pugui arribar. Que hem d'esperar, que no els hi hem donat prou hores.
Doncs, si no, ja...
Que no els hi hem donat prou hores.
Per això, per fer
No, escolta,
un intercanvi carnavalero.
Diu que la taula d'en Bernat...
Qui no hi és?
No hi és comptat.
Per si volíem parlar de carnaval, perquè no en parlem.
Ja estan enfeinats amb cosint.
Vols dir que la gent... Vols dir que trobarem alguna sorpresa d'algú que canvi...
Sí.
Que s'hagi canviat de dia. Oh, lo d'hivern ara sembla que no queda bé, passarem calor... Dels...
Segur que sí.
Sí?
Sí, o s'hauran retallat. El vestit ja era fet. No s'hi ha pas d'afegir coses, en tot cas se n'han de treure. Per anar una mica més a la fresca, no?
Amb els que anaven amb... No recordo
el Dolors, el Dolors Polar, aquell.
El Dolors Polar... Clar que...
Anaven engabanyats.
Sí.
Iran amb el mateix vestit.
Seran capaços, amb...
I
amb el ritme que portaven, perquè, esclar, era una ballaruca si que no paraven.
Serà com una sauna, allò.
Allò ha de ser tremendo.
Per tant, segur que hi ha algú que s'ha canviat de vestit.
Hauran fet la versió d'estiu d'aquest vestit, no? M'imagino. Això ens agradaria saber. Veus, teniu aquí alguna trucada d'alguna persona relacionada amb carrosses i dir si hi ha hagut variació per adaptar-se ara a l'estiu de la seva vestimenta o sortiran tal com van sortir a l'hivern.
Què? Què feu?
Què feu?
Què feu?
Canvieu? No canvieu?
Què feu? M'ha feure tu?
Feure tu?
Va, la màquina que roda.
Del número
1
al
8.
Al 8, molt bé. I,
passa sí, que m'hauràs de fer memòria, perquè jo el dimecres passat no hi era, no sé pas qui va tocar.
La pizza li va tocar a la Francisca Callol, que ens acaba de trucar, i el dècim, no sé, ostres, ara t'ho sabia dir.
Ja ho trobarem. Ja ho trobarem. Si sortís repetit, ell mateix ens ho sabrà dir. Que giri.
Que giri.
De l'1 fins al 8. I quan jo digui stop,
stop,
s'atura.
El número 4.
El número 4 és de la Núria Martí. La Núria Martí no va pas tocar la setmana passada.
No, no, no. A més, era una persona que penso que no li havia tocat mai. Mira. Nom, ara que m'ha vingut a la memòria.
Núria Martí, ovació. Va, una felicitació ben efusiva en la mesura que has guanyat un dècim. Mira, 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 mira. La gent està contenta, la gent li ha agradat. Núria, tens un dècim.
Perquè, esclar, Núria, has de pensar que què és la vida?
El dècim s'ha de recollir abans de demà a les 3 de la tarda. Passada aquella hora, en Joan i l'Abel no coneixen a ningú.
Perquè estarem ballant el carnaval...
d'estiu. Tip-top, tiri-dip, tip-top, tip-top.
I vegis que no ens anem al de Rio.
Oh! Sí, l'any que ve veieu algú que s'assembla a l'Abel i en Joan ballant al carnaval de Rio, mal penseu. Que algun dia, algun dècim... pot haver caigut als seus mans,
sí, 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 sí.
I sense dir res els hi pot haver tocat, i sense dir res se'n poden haver anat. Poco hay que llorar.
Molt bé, doncs si et sembla ho deixem aquí.
Doncs sí.
Torna ja a redacció per anar preparant l'informatiu i t'esperem al punt de la una per anar ampliant continguts.
Fins a la una, Joan.
Però amb aquest ritme, vull que marxis.
Mira, tas, tas, tas. No hi ha les càmeres avui?
Doncs per qui no ho sàpiga, per qui no s'hagi assabentat, aquest cap de setmana serà cap de setmana de carnaval, carnaval d'estiu. Aquesta nova proposta que fa la Comissió de Carnaval a la Farandola, que esperem i desitgem que sigui, que arreli, que tingui, que puguem tenir aquests dos carnavals, el d'hivern i el d'estiu. I clar, aquí també ens presenten moltes dubtes. Què faran els carrossaires? Faran disfraç d'hivern, faran disfraç d'estiu? En faran un que serveixi per totes dues èpoques o amb un passaran, clar, perquè també té les seves despeses. I també sabem que el que costa doncs, portar a terme tota una carrossa i tots els elements que en formen part. Però bé, tot això suposo que totes aquestes preguntes ens els contestaran algun que altre carrossaire, algun que altre participant o gent de l'organització. Vinga, abans escoltàvem, anem a posar un xic de música carnavalera amb els Manolos, perquè no, és carnaval. A ritme de rumba.
La ciutat d'avui desperta amb un aire diferent. Paperets i serpentines guarneixen els carrers. La disbauxa i la rauxa han aparcat el seny i a la gran enciseu no li falten pretendents. Olé, 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 a Barcelona ja ha arribat el carnaval. Olé, 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 a Barcelona quina festa s'ha format. Arrimada rumba ens posarem a ballar. La festa, visca el carnaval. A la rua no hi pots faltar.
ballant aquesta rumba, tothom baixa disfressat. Olé, 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 olé. Ai, mireu, mireu quin paio. Ai, mama, és el meu cunyat, agafeu-lo. Olé, 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 olé. A Barcelona ja ha arribat el carnaval.
El carnaval l'hem de canviar, només la paraula Barcelona per l'escala. I tindrem una de les bandes sonores d'aquest carnaval d'estiu 2018, primera edició. A Barcelona, no, l'escala. Molt bé, 12:21 minuts, ens quedava aquella secció pendent de la primera hora, la que ens porta la Montse Hidalgo. Entrarà amb l'Aigua Clara amb una entrevista a Joseba Achotegui, psiquiatra i responsable del programa SAPIR, atenció a immigrants i refugiats en trastorns mentals, de l'Hospital de Sant Pere Claver de Barcelona. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
Mamadou Gassama, 22 anys, nascut a Mali i resident a París, encara no des de fa un any. Un jove que va passar de ser invisible a heroi nacional. La seva escalada de 4 pisos per salvar un nen ha fet la volta al món. La seva acció, a més, li va proporcionar en menys de 48 hores una cita amb el president francès, la nacionalitat i una proposta de feina al cos de bombers de París. Cal estar boig o per una situació traumàtica extrema per comportar-se d'aquesta manera? Avui, per treure l'aigua clara sobre aquest gest, ens hem desplaçat a l'Hospital Pere Claver de Barcelona. Joseba Achotegui és psiquiatra, responsable del programa SAPIR d'atenció a immigrants i refugiats amb trastorns mentals. Moltes gràcies per atendre'ns. Què tal?
Molt bé.
Molta gent va pensar en veure aquestes imatges que es van fer virals, que només algú que s'ha jugat la vida, com aquest jove immigrant, que va travessar el mar amb una pastera, pot fer, permeti'm que ho digui, una bogeria com aquesta. Què va pensar vostè en veure les imatges d'aquest jove malià pujant com a Spiderman per les parets d'aquest edifici?
Bueno, la verdad es que no me sorprendió de una manera especial, porque se han dado otros casos de inmigrantes que han ayudado, que han salvado. Hay que entender que es una persona joven, que es una persona fuerte, es una persona que tiene una motivación por hacer cosas, por ayudar, ¿no? Que es lo que les pasa a la mayoría de los jóvenes inmigrantes que llegan, ¿no? Que son personas muy valiosas, pero que se encuentran con un sistema que les cierra todas las puertas y que más bien les intenta un poco estigmatizar o presentarlos como problemáticos, cuando en realidad pues muchos de ellos pues tienen estas características, ¿no? De personas que serían muy útiles, ¿no? En nuestra sociedad, por su valor, por su generosidad, etcétera.
En este caso, ¿estamos hablando de locura o de ausencia de miedo? ¿Se puede distinguir? ¿Hay matices en estas dos cosas?
Bueno, yo no creo que se le pueda llamar locura, ¿no? Simplemente es un acto de valentía en una persona pues, que está acostumbrada a vivir situaciones de tensión y de superar dificultades. Claro, esto seguramente pues un vecino de que vive debajo nuestro, o nosotros no lo haríamos porque no estamos acostumbrados ni tenemos ese tipo de rodaje, pero como dices, una persona que ha venido en patera, que ha cruzado medio África, pues que ha trabajado seguramente en trabajos durísimos, pues es una persona que física y mentalmente está mucho más preparada para intervenir en una situación así de tipo difícil, ¿no? De riesgo físico, ¿no?
Preparado, joven y dispuesto, pero hasta ese momento prácticamente invisible. Invisible para sus vecinos, invisible para la sociedad que le acogió.
Sí, sí, sí. Por eso yo hablaba un poco de síndrome de Ulises, ¿no? Porque es como Ulises, que se decía que era nadie, ¿no? Se llamaba nadie para que no le identificaran, ¿no? Porque son personas que en la sociedad pues no tienen un espacio. Y nosotros, desde el punto de vista psicológico, cuando atendemos a estas personas, pues vemos que hay un sufrimiento por la soledad, por el miedo, por la indefensión. Entonces es una realidad del siglo XXI. Todos los países tienen inmigrantes en situaciones muy difíciles, indocumentados, y forma parte, como digo, de la realidad del siglo XXI. pero es algo que está ahí, sobre todo a nivel de sufrimiento personal para estas personas.
Usted nos ha puesto ahora en situación. Los inmigrantes del siglo XXI, pero siempre ha habido movimientos migratorios. Antes también existía este síndrome. ¿Qué ha cambiado con la inmigración actual?
Bien, es un debate interesante el que planteas, ¿no? Seguramente ha habido en otros momentos de la historia también migraciones muy difíciles y que podían tener circunstancias parecidas al síndrome de Ulises que vemos ahora. Lo que pasa es que en el mundo actual yo diría que sí que se añaden factores más complicados, ¿no? Por ejemplo, hay una persecución más activa de los inmigrantes, cosa que antes pues no había tanto control, hay más barreras, hay más fosos, ¿no? En otros momentos la migración era difícil, pero de alguna forma por circunstancias más naturales, no tanto por una barrera humana, social, como la que se está poniendo ahora.
¿Qué síntomas tienen estas personas que padecen este síndrome de Ulises?
Bien, la sintomatología es nerviosismo, tristeza, preocupación, dificultad para dormir, que es la dificultad que tenemos todos, los síntomas que tenemos todos cuando estamos muy preocupados por algo, las cosas no nos van bien, no sabemos por dónde salir, ¿no? Y por eso yo insisto que esto no es una enfermedad, sino es una situación de estrés que toda persona reaccionaría así, y más en circunstancias que son verdaderamente muy extremas. Cualquier autóctono tiene muchas veces estos síntomas por un problema familiar, por un problema laboral. Estar indocumentado, aislado, solo, perseguido durante muchísimo tiempo, sin posibilidades de ir adelante. Todo eso, lógicamente, afecta, pasa factura.
¿Y qué hacemos con las personas que padecen el síndrome de Ulises? ¿Las medicamos, las tratamos? ¿Socialmente se puede prevenir?
Bueno, en realidad es un cuadro, tal como comentamos, que está producido por una situación social concreta, ¿no? Que hace que estas personas pues vivan unos problemas muy grandes, ¿no? Nosotros les ayudamos a, por una parte, entender bien cuál es su situación y ver qué expectativas reales pueden tener, y por otra parte les podemos dar herramientas para tolerar mejor el estrés, para tener más capacidad de resistencia ante los problemas. Precisamente voy a presentar un libro sobre esto que se llama Inteligencia Migratoria, que son recursos para los inmigrantes para poder soportar estas situaciones de miedo, de soledad, de indefensión, que, como digo, pues son bastante frecuentes en las migraciones de hoy.
Perdone que le recuerde que la mayoría de las personas tenemos ciertas reticencias a ponernos en manos de profesionales y pasamos por esos cuadros de estrés, de ansiedad, de no dormir bien, de tener problemas. ¿Los inmigrantes que además no están dentro del sistema llaman a la puerta de quien les puede ayudar?
Bueno, este es un tema importante. Nosotros creemos que muchos inmigrantes están bastante aislados del contacto con la sociedad de acogida, lo cual hace muy difícil la integración, lógicamente, y precisamente tenemos programas para intentar acercarnos a estas personas y poder ofrecerles una ayuda que tenga en cuenta también su cultura, los aspectos de su cosmovisión, ¿no? Entonces, es muy importante cuando ayudamos a alguien, en primer lugar, reconocerle como persona, respetarle y tener una actitud pues de acercarnos a su realidad, ¿no? Tanto social como cultural, ¿no? Y bueno, nosotros sí que vemos que van llegando aquí personas a San Pere Clave con estas problemáticas y estamos ayudándoles.
Estamos hablando de inmigrantes en general, de personas en general, pero yo no sé si hombres, mujeres y niños y niñas tienen el mismo síndrome, con la misma sintomatología y en los mismos procesos.
Bueno, en realidad entre hombres y mujeres no vemos muchas diferencias, son bastante parecidos los síntomas, pero sí que es evidente que hay diferencias entre adultos y menores. Los niños tienen, yo diría, una peor evolución porque el niño está viviendo esta situación de estrés mientras está creciendo, es decir, que estos problemas le están afectando no solo ahora, sino en la construcción que está haciendo de su personalidad, ¿no? Por lo tanto, estos problemas de ahora son vulnerabilidad para más tarde, es decir, le están dejando una huella en el crecimiento que está teniendo que seguramente hará que sea un crecimiento más problemático, ¿no? Que que no sea tan sólido y tan tranquilo como si el niño estuviera en unas buenas circunstancias.
En su libro, La inteligencia migratoria, habla de cómo les afecta el choque cultural, el choque religioso, en estos días en los que se habla tanto, por ejemplo, del debate entre igualdad hombres y mujeres. Es muy probable que haya personas que ven la realidad diferente de otro país y que reconozcan quizá cosas de su propia realidad que no les gusta. ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo lo superan? ¿Escogen el nuevo modelo? ¿Se quedan con el antiguo?
Bueno, hay mucha diversidad, lógicamente, ¿no? Hay personas que mantienen bastante las tradiciones de su país. Normalmente los hijos que ya han nacido aquí o se han criado aquí se integran más, ¿no? Y tienen mayor contacto. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay muchas maneras de vivir y que formamos parte de sociedades muy complejas en las que puede haber distintas maneras de comportarse. Evidentemente, tenemos que tener todos unos principios comunes, una estructura básica, pero tú piensas, por ejemplo, que cuando los europeos nos vamos a vivir a África o Asia, pues también mantenemos nuestras costumbres, tampoco dejamos todas nuestras tradiciones. Claro, nosotros sí que podemos ir allá y hacer el barrio europeo y que no nos digan nada, ¿no? Pero cuando vienen aquí, que se dejen en la frontera, bueno, quizás nosotros también tendríamos que ser más sensibles a las culturas a las que vamos cuando vamos a vivir a África, y los que llegan también ser sensibles a nuestras sociedades, ¿no? Pero cuidado con tener baremos diferentes.
La inteligencia migratoria es su último trabajo, donde nos plantea estas y otras cuestiones a las que estaremos atentos. José Bachotegui, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I després d'escoltar la proposta que en feia avui en segona hora, la Montse Hidalgo, l'Aigua Clara, en aquesta entrevista, Joseba Achotegui, psiquiatre responsable del programa SAPIR. És aquell moment que ens anem ja ràpidament a l'agenda d'activitats. D'aquesta agenda d'activitats en destaquem algunes. Per començar amb les activitats que tindran lloc demà, dijous dia 7, una a les 8 i l'altra a 8:45. La primera, a les biblioteques Amdeo. Per aquesta activitat que organitza la biblioteca cal la inscripció prèvia. El preu és de 5 euros i les places són limitades. I la segona és la xerrada formativa, comunicació i estímul a la gent gran, que es farà a la sala d'actes dintre d'aquestes activitats que organitza el Pla de Barris en el seu programa Àncora. Per divendres, dia 8, a les 9, una nova edició de la Nit de Rumba a la Platja, activitat organitzada per l'UBET. I per dissabte, doncs, destaquem a les 9 del matí, que et descobreix el parc des del mar, tas de diferents activitats nàutiques guiades, activitat organitzada per el Parc Natural del Montgrí i Illes Medes Baix Ter, que tindrà lloc en el Club Nàutic. També dissabte i diumenge aquestes visites romanes de juny a 11:45. I el carnaval, aquesta primera edició d'aquest carnaval d'estiu, a les 9 del vespre comença a plaça Catalunya, tot un recorregut per el que és el passeig marítim, un canal dels que pot ser molt interessant i que esperem, ens desitgem que ja sigui una de les aquestes activitats fixes dins el calendari d'activitats. I pel que fa al diumenge, hi ha aquesta activitat que organitza el Maram, Benvinguts a Pagès 2018, amb tas de i visita al port, activitat especial dins aquest programa del cap de setmana de Pagès. I per acabar, el ball de tarda del Casal dels Jubilats a 6:45 de la tarda. Bé, després de l'agenda d'activitats, i abans d'anar amb els safareigs, amb la Nuri, és aquell moment que ens anem amb la secció Patrimoni, el que ens explica l'Helena Puig Dueta, avui ens parla de treure ball de Vallbona d'Anoia. Què serà? Ni deia.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puig Dueta.
El dia del Roser, dilluns de Pasqua a Granada, el municipi de Vallbona d'Anoia celebra la seva festa més emblemàtica. És una celebració molt antiga, hi ha referències que ens la documenten abans del 1570. La festa forma part del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i es divideix en dos actes, fonamentalment. El matí té un caràcter marcadament religiós, amb ofici i processó pels quatre carrers que formaven el nucli antic del poble. La tarda és més lúdico-festiva i arrenca amb el llevant de taula de roseres i pabordes per les cases de tot Vallbona, una capta domiciliària que esdevé el preàmbul del punt fort de la festa, el tradicional treure ball o ball de la garlanda a la plaça de l'Església. Un senzill ball pla que dansen quatre parelles, les dues roseres entrants i les dues sortints amb els seus respectius pabordes. D'entrada, els dansaires ballen sense moure's de la seva posició inicial, delimitant els quatre angles d'un quadrat. Després, els balladors es desplacen a un dels laterals de la plaça, formant dues fileres avançant i retrocedint en ball pla. Al final, els balladors tornen al centre de la plaça i el ball segueix en punt pla delimitant un cercle. Ball de la Garlanda, en referència al tortell en forma de corona, foradat del centre, que el mestre de cerimònies regala tant a les roseres com als administradors. Els balladors no van amb vestimenta tradicional. Això sí, van tots de gala. Les noies amb vestit llarg, trien color i forma, i per no desentonar, els nois que les acompanyen també van molt mudats. L'actual versió del ball, interpretada per Copla Orquestra, és el resultat dels arranjaments que, entre els anys 50 i 70 del segle passat, van fer, tant de la música com de la coreografia, Miquel Armengol i Josep Maria Castells. Un ball que dura uns 20 minuts i que es creu s'havia ballat també en d'altres poblacions del Penedès i l'Anoia.
I després d'escoltar aquest treure ball de Vallbona que ens portava l'Helena Puigdueta, ara sí, posem un petit glob musical i de seguida anem ja amb el diccionari. No, amb el diccionari no, avui no toca diccionari, avui toca safareig. Anem amb aquesta versió que va fer la Maya Romero d'aquest Me conformo de Marisol.
Me conformo con estar a tu lado, me conformo con hacerte feliz, me conformo con mirarte a los ojos, con oírte en silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguírtelo todo y llevarte por un mundo mejor, amor. Sé que no tengo nada, pero yo me conformo cuando tengo tu amor.
Me conformo, aquesta era la cançó que ens cantava, que ens interpretava Amaia Romero i que és una versió de la coneguda de la... anava a dir la Maciel, i és la Marisol. Maciel no, la Marisol. Marisol, no ens confonguéssim. Amb veus molt diferents i estil de cantar també diferents. Molt bé, són els 12:41 minuts i ara sí que obrim safareig. Obro la porta del safareig i qui m'hi trobo? A la Nuri Català. Nuri, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, amics i amigues.
Molt bé.
Un lapsus vaig tenir.
Molt gros?
Dimecres passat, no, sí. Home, gros.
Te van parar pel carrer?
No.
Així ja no és un lapsus.
Vaig arribar, no és un lapsus. Quan vaig arribar a casa vaig dir, ostres, si m'ha parlat d'aquest llibre i resulta que jo el tinc aquí a punt per llegir-me'l perquè me'l vaig comprar per Nadal.
Quinta?
La tercera part dels Pilars de la Terra.
Ah, la que estic llegint
una,
jo.
Una columna de foc.
La columna de foc, sí.
És un... Bueno, jo serà una columna de fuego.
Ah.
Tu, una columna de foc?
Columna de foc, sí.
Doncs, sí, el tinc, el vaig comprar per...
No, està...
Perquè sóc una fan d'en Ken Follett.
Està molt bé.
En tinc molts de llibres d'en Ken Follett.
Mm-hmm. La història, bueno, de guerres entre catòlics
sí.
i protestants.
Bueno, sí, no ja sé de què va,
La Estuardo i la Tudor, com a protagonistes.
I el rei d'Espanya, que la volia pelar, la Isabel I, la volia pelar, en Felip.
Bueno, hi ha un complot que ja te l'has descobrint, que no té gaire a veure amb Felip, sinó una altra persona.
Una altra persona.
No te pot dir res perquè no te faria.
No,
hi ha una altra persona que
se la
vol carregar. Que se la vol carregar.
Se la vol carregar. No, ja ho sé. Va tenir un reinat molt tens, aquesta dona, perquè és clar. Aquells moments que eren, però bueno, ella va suportar-ho tot.
Hi ha una lluita aferrissada.
I va reinar molts anys, va reinar.
I una lluita aferrissada entre catòlics i protestants.
Bueno, sí, és això. El principal és aquesta lluita.
El llibre està molt bé, vull dir que és de molt bo llegir, en Ken Follett, a mi m'agrada molt per això. I a vegades és allò que, esclar, són diverses històries a la vegada, que tant després comença amb una, després en surt una altra i una altra.
Sí, ja ho sé, però...
I al final van convergent totes allà mateix.
T'has de concentrar ben concentrat i surten personatges, bueno, la quantitat de personatges que surten és brutal.
El que està bé, no sé si l'ha llegit, la trilogia de les guerres, aquell que va fer
sí,
començat a la Primera Guerra Mundial
la Centúria, sí, tots tres els tinc i me'ls he llegit, tots tres.
Està molt i molt bé.
Sí, va agradar molt.
Gran escriptor.
Sí, sí.
I més aquells, clar, per sortir personatges històrics, aquí també en surten, però allà sí. Potser era el que en sortien més.
Allà en sortien molts personatges històrics, ja al final del llibre hi havia una referència que te deia... personatges ficticis i personatges històrics.
I aquí,
ja
dels Pilars de la Terra, hi ha algunes referències en els personatges que
sí,
van sortir...
Sí, del primer llibre, però sí. Esclar, no? Si han passat tant d'anys, esclar. No són pas eterns, la gent.
Sí. Però esclar, si el llegessis a part, no té res a veure amb els altres.
No.
És el que te vull dir.
No.
Potser el segon sí que més o menys hi sortien moltes coses.
El segon coses, sí, eh? El segon
sí, era més lligat amb el primer.
Anava molt més lligat amb el primer, el segon.
Però
aquest
si el llegeixes a part, no has llegit els altres dos i llegeixes aquest,
sí.
No trobes a faltar. No, ostres, me falta alguna cosa.
Ja t'entenc, sí. No, ja ho entenc,
ja ho veuràs, ja veuràs com
aquest llegeixi. És completament a part. I no és necessari llegir els altres dos.
No, no fa falta. Hi surten alguns noms, però no sí. És prescindible saber la història d'aquests noms que hi surten en aquell llibre.
En canvi, el segon sí, eh?
El segon,
si no llegeixes el primer
no t'enteres de res.
No vas perdut.
Però en aquest sí, vull dir que... pots llegir la part que no té res a veure ben amb els altres. Surt el famós poble de Cambridge, el comtat de Shearing, això sí que hi surt.
El priorat de Cambridge...
Però no fa falta, no te'n posa coses que hagis de saber del que va passar als llibres anteriors. Que vull dir que no fa falta. Els que comencin a llegir o estiguin llegint, ja, de fet, podrien corroborar això, que no té res a veure amb els altres
dos. Més
ha passat, esclar, molt de temps enrere.
Sí, han passat molts anys, han passat.
Mm-hmm. Molt bé. Nuri, doncs, com està l'assumpte? Com està el pati?
Com està el pati? L'altre dia es varen fer una pregunta, a la tele es varen fer una pregunta, que seria motiu de debat.
Vinga, no se l'han de debatir, el debatim. Sí. Debatir per debatir.
Les xarxes són més potents que la televisió?
Ostres, avui dia, déu-n'hi-do, eh?
Jo diria que sí.
Avui dia, déu-n'hi-do.
Jo diria que sí, que les xarxes són més potents, ara, actualment.
Però, bueno, tampoc és que li faci la competència a la xarxa.
No,
la televisió se n'aprofita de les xarxes.
Sí.
Clar, perquè quan de programes que veus, escriveu-nos o feu servir el WhatsApp per enviar missatges,
sí,
o a través del Facebook en fareu-se comentaris i tot
o
això.
O hashtags i totes aquestes coses, i te posen el hashtag, ta-ta-ta. Sí, la televisió se n'aprofita de les xarxes, perquè ja saben que les xarxes són més potents que la televisió.
Sí. El que sí, el que diguem, que ha arribat una època que una generació que ve que no consumeix televisió en directe.
Ah, sí, això que, ja en vam parlar, ja m'ho vas dir-ho.
Això sí que passarà.
El jovent no, el jovent no està en pas perquè els imposis a tal hora i això, a tal hora i allò. No, no, no.
Ho miren molt d'això.
Ells ho miren ja per aquestes televisions que hi ha, que te pots connectar a internet i pots veure-ho
perfectament. I ara he descobert que la plataforma YouTube,
sí,
no sé si ja t'ho havia dit, que hi ha programes que només es fan per aquesta plataforma.
Ah.
Que no els pots veure a cap televisió. Però tens capítols cada setmana, a part que hi ha aquests youtubers que parlen d'un tema que,
sí,
cada setmana te posen dos o tres vídeos, però hi ha alguna sèrie de programes que només els pots veure allà. Hi ha un de reportatges que està molt i molt bé, que ara el nom no me ve, però aquests reportatges molt ben fets, que tu diries, això és d'una televisió, no, només els fan per YouTube. I traten de tot tipus de temes. Ara han tratat un, com igual que 30 minuts, que vam parlar de l'ultradreta,
sí,
que també en tenen un, també molt bo, també parlant de l'ultradreta, i són programes així, que només es fan per aquesta plataforma, per YouTube. Després hi ha un programa, jo que sempre he sigut en el món del bàsquet,
que
el fan López Iturriaga,
ah,
que el patrocina Endesa, que és que també te patrocina la Lliga de Bàsquet.
Sí, el patrocina de la Lliga de Bàsquet.
I també, només aquest programa, que fan entrevistes i hi ha col·laboradors que n'hi passen molts, tot això, només aquest també es pot veure a YouTube.
A YouTube.
I n'hi ha algun altre que també estan posats només aquí a YouTube. Vull dir que els fan directament per posar-los aquí. Que
sí.
És una bona plataforma de continguts, YouTube. Que no els pots veure en cap televisió.
No,
només els pots veure en allà. Vull dir que ha canviat molt tot
és
això.
És que a la llarga les plataformes, vols dir que no es faran les mestresses?
Sí. Netflix, Amazon, que ara he volgut ser-hi, el HBO, tot això amb streaming, i a part el Rakuten, que també, que també dos té...
Faran, ja veuràs que no tardaran pas gaires anys i es faran els amos de tot.
No, iran per allà, esclar, vull dir, la comoditat, que per exemple estàs a Netflix, vols seguir una sèrie que ja la tinguis tota sencera, que no t'hagis d'esperar setmana rere setmana, que digui, avui m'ha de veure dos capítols,
sí,
els puguis veure. Avui vull fer una tarda i me'n veig quatre
de
seguits.
Exacte. Això és el que els agrada al jovent.
Clar.
Evidentment.
I després que tinguis aquelles pel·lícules, Netflix falla un xic personalment, ho veig que falla un xic amb pel·lícules, però bueno, també tens un fotiment allà de pel·lícules que els pots veure
sempre que vulguis,
i no és allò que hagis de pagar, perquè a vegades hi ha aquestes altres plataformes que llogues una pel·lícula i tens dos o tres passes. Hi ha algunes plataformes que la llogues, la pel·lícula, d'actualitat, penso que el Rakuten i algun altre van així, tu pagues un euro i mig per veure una pel·lícula, i aquella pel·lícula només te deixen veure-la dos o tres vegades. Després ja la perds.
Després ja la perds. Sí. Si la vols tornar a veure, has de tornar a pagar.
Hauries de tornar a pagar. En canvi, esclar, Netflix i tot això tenen pel·lícules que no són tanta d'actualitat, algunes ja n'hi van posant, però esclar, tu la pots veure com vols. I aquestes quasi no tenen data de caducitat.
Ja. No.
I estan posant de tot. I és l'avantatge que tenen aquestes plataformes. I em penso que ja, el que dius, anem per aquí. Va per aquí el futur.
El futur va per aquí, oi tant que va per aquí, ja veuràs. No tardarà pas gaire, no, ja veuràs. Que té tot, que dos anys, tres anys, ja veuràs.
I a més, es consumeix molta cosa a la carta.
Sí.
Jo també me passa amb ràdio. També, esclar, escolto ràdio molt també a la carta, no? En programes que ja han fet, que dius que, per exemple, en un programa que estiguin fent ara de ràdio, jo tinc l'avantatge que vaig a la pàgina web o a una aplicació de mòbil, per exemple, en RAC1.
Sempre que em dius que escoltes amb Esteu, des fer-ho a la carta.
Quasi molt a la carta.
Ah, perquè, esclar, tu poc el pots escoltar.
No. Normalment, quasi tot el que fan així és molt, m'ho escolto a la carta, o també alguna cosa de Catalunya Ràdio que he vist i tot això. A part que, esclar, també a les xarxes socials, moltes vegades tens... parlen d'alguna cosa i ja tens l'enllaç per entrar...
Per entrar
a escoltar allò que sembla que ha sigut interessant, no?
Sí.
El món ha canviat.
Ha canviat. Està canviant.
10 o 20 anys enrere no ho haguéssim pensat mai.
Com diu l'Helena García Melero, tot es mou. Tot es mou, però amb una velocitat de creuer, que se diu.
Sí. I el que és això, les noves tecnologies, també, esclar, perquè compres una cosa... Abans compraves una cosa, si t'adorava.
Ui!
Fins que no en sortia una altra
ui,
que la...
Ui! Ara no!
Ara res, a cap de dos o tres dies, allò que has comprat, dius, ostres, ja han sortit una cosa
ja
que el supera.
Que el supera.
Que el supera, i va massa de pressa, no podem.
Tantes coses. No podem.
Clar, tens un mòbil, això, que tinc aquest mòbil, que per exemple, que és del 2007, 2017, eh?
Sí.
L'últim, el Samsung, aquest. Ara ja en surt un del 2018 que el supera.
Sí, que el supera.
Que ja l'ha superat, el que tinc.
Ja l'ha superat, sí.
I l'any que ve, el 2019, perquè ui, els mòbils canvien cada any. Perquè, esclar, vol que compris.
Home, que esclar, que te'l que compris. Clar, això sí. És màrqueting, això és...
Si vols tenir l'últim, els que els agrada tenir l'últim, esclar,
home,
van a buscar.
Home, hi ha gent que els van a l'últim.
Van a l'últim.
Perquè té més prestacions, perquè clar, pots fer això, pots fer allò altre, ja l'he de fer.
Sempre intenta que el que surti superi el que ja
home,
tens.
Home, clar.
Però, esclar, la gent no ens podem comprar un mòbil cada any. Vull dir que les
no, i aquests mòbils valen cèntims, aquests clar, mòbils no clar, valen clar. Pas...
No. Un mòbil bo contra 200 euros per món, eh?
I si 200? Vols... N'hi ha que valen 1.000 euros.
Sí,
700, 800, no sé, ja n'hi ha que valen mòbils que valen 1.000 euros.
Els Apples, els de l'Apple, sí, els Apple que treu l'últim que té del X per celebrar el 10 aniversari, que ell valia 1.000 euros, aquell ah. mòbil. Que vull dir que no és un mòbil normal i
has
corrent.
Has d'anar al tanto.
Vull dir que has de dormir perquè no te'l fotin, no perdo, a dormir amb ell.
Sí, l'has de portar enganxat, perquè ja tens raó. Bé... Ara tenim diumenge comença un nou programa, en Ricard Ostrell.
Sí, ho he vist.
Ho has vist?
Vaig veure un...
Una promo, vas
una
veure?
Una promo, sí.
Un programa que se'n diu Quatre Gats. Mm. Diumenge no, l'estrenen però... i és una vista en profunditat amb un personatge, tindrà un personatge. No, penso, no sé si comença amb aquell, amb en Mujica, comença?
Sí. Amb el que va ser el president de l'Uruguai, eh?
Ex-president d'Uruguai, eh? Sí, doncs penso que comença amb
tot
aquest.
Tot un personatge.
Tot un personatge. Penso que comença amb aquest i bueno, cada diumenge doncs, tindrà un personatge i li faran una entrevista en profunditat, que
no,
se diu.
Està bé. També exacte. Comença aquest reality d'autoscola.
Els matriculats. Bueno, matriculats, ja m'he enterat, saps qui hi ha darrere que els subvenciona?
Hi ha el RAC?
Sí.
Està bé. Home, és que, ja si no vaig... és que si no hi ha algú que posi cèntim...
Ja t'ho vaig dir-ho, que ara, segon, havia llegit aquesta notícia, que miraran, des que és clar, que siguin els anunciants, els que hi posin peles, i aquí matriculats van dir, mira, matriculats i el RAC a darrere.
Clar. És el mateix que els ha passat ara amb la cantada de Calella, que es va anunciar ja que no... que TV3 no la faria. Clar, va haver-hi
sí,
una reunió...
Sí, es va dir que no es faria.
No es faria. Ells surt TV3 dient que no,
que no es farà.
Fer. Clar, jo com ho veig, vaig pensar...
Per l'assumpte econòmic, és clar.
I, clar, no es diu per què no es farà. No van dir-ho.
No ho diuen, però ja ho sabem. Ja ho sabem, perquè no hi ha peles.
No hi ha peles, clar. Ja tens reunió amb l'Ajuntament de Palafrugell,
sí, clar.
Què val això? No? Perquè ja la segona vegada, ja els hi va passar una vegada, que també els van amenaçar, i també sí. En cèntims ho van poder arreglar-ho. És clar, suposo que, és clar. La cosa, si abans en donaven 10, ara 18, ara en val 20.
Ara en val
20,
sí.
L'Ajuntament de Palafrugell, que és una promoció excel·lent,
hombre,
això no se pot deixar-ho perdre.
No, és una promoció, bueno...
Doncs, què necessiteu? Necessiteu 20? Doncs aquí teniu 20 sí, i mira, ja no patiu, no tingueu por, perquè la cantada de Calella es farà. I a més té una bona audiència.
Sí, sí, molt bona audiència té.
No
sí,
és allò que dius,
molt
per 4 gats no val la pena, no. Però el xar que fan és important.
És
eh?
Molt important.
15 i 18%, eh? Vull dir,
sí, sí, sí. Estan entre el 15 i el 20. És, hi ha aquesta forquilla, cada any entre 15 i 20 fan. Sí, sí. I, bueno, esclar, ells tiraran davant, evidentment.
Sí, sí, sí.
I l'Ajuntament ja mirarà sponsors i coses que subvencionin.
Sí, sí, no,
perquè
no,
els interessa a ells, interessa a Palafrugell, interessa a Calella, a Llafranc, els interessa a tots. Que
no, no, això és una bona promoció. Per, clar, hi ha molta gent que ho coneix, aquella zona, per la cantada d'Havaneres. Sí. Molt bé, Nuri, no sé si tens sí. alguna cosa més en el tinter.
En el tinter no tinc res més, no. No. Bueno, carnaval, hem de parlar de carnaval. El dissabte a la nit, carnaval d'estiu, aquí a l'Escala.
Tu no hi sortiràs pas, no? Ja va sortir el divendres, no, l'estiu.
Sí, home, el d'estiu també,
no,
jo,
no,
jo,
no.
Sempre, jo per totes, sí, sí.
No vull pas creure.
Sí, home, sí, sí. Sí, home, s'ha de fer poble.
Serà tot, bueno, el poble ja es fa. Jo no entès mai això de fer en poble.
Fer
una
poble?
Una frase que m'agradaria
no,
que algú me l'expliqués.
Doncs col·laborar amb les coses...
Això és fer poble?
Esclar que sí. No defensar el teu poble. Encara que vegis els carrers bruts, encara que vegis les voreres que no estan...
Els haig de netejar, que així, els carrers bruts, i faré poble.
Però defensar el teu poble a mort.
Eh? I el poble me defensaran a mi.
I col·laborar amb els esdeveniments.
Si jo defenso
tot col·laboro amb el que pugui.
Si jo defenso
tot el
meu poble...
Canto que el cor indica. El carnaval. Faig via crucis.
Carai, com dues coses.
Jo trobo que això és fer poble, no ho sé. No ho sé. Tu, a veure, ara digues la teva opinió.
No, no.
És un debat.
No he posat
mai. Podem obrir una taula, un debat aquí.
No he posat mai la paraula fer poble per fer coses, activitats. Jo faig una activitat, no miro si faig poble o deixo de fer poble. Faig una activitat perquè m'agrada.
Quan fas el Reis, quan fas el Patge, quan fas Via Crucis, estàs fent poble.
No, jo faig una
activitat. Ara, si això t'ho fessis, si coneixis a fer Viladamat, no, però tu ho fas aquí a l'escala.
Faria poble a Viladamat, no, després? No, jo no hi he pensat mai si s'ha de fer poble o no s'ha de fer poble. Vull dir, faig activitat perquè...
Fas activitats perquè...
Perquè m'agrada fer-los. No penso si és fer poble o deixes de ser fer poble. Bueno. No he posat mai aquesta
etiqueta. Podem obrir un debat?
Sí, sí, sí.
Podríem
sí.
obrir un debat i que la gent truqués i digués a veure què els hi sembla, això.
També. Això i una altra cosa que també a mi m'apassiona molt és el de les pobilles i els hereus. Això també és un d'aquests debats que també...
També? Un altre debat.
Un altre debat, Un dia, si hem de fer debats, ho farem. Per això de les pobilles a l'hereu és un debat que mateix això...
Ara que la tertúlia política se n'ha
anat... Se n'ha anat... Se n'ha anat...
Se n'ha anat tot pedregal. Doncs mira...
Debats populars.
Debats populars. Ja ho tenim.
Debats populars, d'aquestes coses que no s'han parlat mai i que la gent potser els interessa, doncs dir-hi la seva.
Esclar, i després, mira, la gent pot trucar i donar el teu... No sé. Clar, totes les opinions són respectables.
Sempre.
Sempre.
S'ha de tenir en compte. Molt bé, Nori, tenim 3 minuts, tenim 4 portades.
Sí, 4 portades, n'hi ha dues que van lligades, que hi ha la mateixa gent. Tenim a Què me dices i Corazón, que no, i que la gata Ruiz de la Prada...
Què li passa a la gata Ruiz de la
Prada?
Doncs
mira, veu que festeja, té un maromo.
Ah, sí, amb el xatarrero,
no? Amb el xatarrero, amb en Luis Mí, el xatarrero.
Ai, quina por.
Ai, quina por que me fa. Bueno, tenim a Què me dices, que el xatarrero habla de su relación con Ágata Ruiz de la Prada. Estoy muy ilusionado, diu el xatarrero.
I dos, clar, amb una dona de renom...
Carai, noi, ja, sí. Li fotrà un vestit, escolta-me, llampant, que ja ho veurà. I després l'altra portada és Corazón, que hi ha ella, la gata Ruiz de la Prada, que diu, me voy a reciclar con Luismi.
Carai.
Farà
vestits de coses de xatarra...
Sí, suposo que sí que se vol
de voler coses
dir això.
Una, sí. Farà un vestit amb
un
coses...
Un vestit amb coses de xatarra...
Me fa molta por, això,
Ui. A mi també. Tenim a 10 minuts, que tenim a la Eva González i en Cayetano Rivera, que estan preparant el bateig del seu nen. Van tenir un fill, Doncs, i després tenim a la... Tenim a Ola. A Ola tenim a la Maria Zurita de Borbón, que, escolta'm, ara...
És una cosina del rei, no?
Sí.
Què fa aquesta senyora?
Mira... Per ara el que fa és anar aquí, a la portada d'Ola, que és la revista que paga més de tots, i explicar unes coses que fa tant d'any que han passat. Que mira, Maria Zurita de Borbón habla per primera vegada de su drama con final feliz.
Jo dic,
què drama?
Quin drama? Bueno, quin drama té aquesta dona?
Su angustioso parto prematuro, es veu que va tenir un fill que era prematur, en què hi havia perill de la seva vida i la del nen. Però, esclar, ja ho diu ella, amb un final feliç, tot.
I ara ho ha de parlar?
Ara m'ho has tret de la boca, això, Joan.
Com anys té el nen? Potser ja s'ha casat i tot,
sí,
no?
Sí, potser sí. Bueno, no sé. que aquesta gent no tenen peles, ara, els borbones estos, no tenen peles, i ara s'ha anat aquí a Ola, que és la revista que paga més, a explicar això, que vols que t'hi digui, no interessa
però
ningú.
Jo penso que desprestigia un xic molt a la revista Ola, que és una revista amb un xic de solera i un xic... que te vagi a parlar d'una cosa de... No sé, mira.
Aquí està, a primera pàgina...
Que li donin una portada, això...